Banc Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
Amb el Xavier Salamartín, amb la Marian Newman, amb el Jordi Graupera i amb el José Antic, però, primer de tot, com m'agrada fer de tant en tant, és conversar un instant amb el professor Salamartín de diversos temes, des del seu punt de vista, que no vol dir que tingui la veritat absoluta, però sí, és important contrastar algunes de les informacions que han anat sortint aquests últims dies des d'un punt de vista econòmic, i com que ens creiem molt el que diu el professor Salamartín, vull escoltar-lo, no? Per exemple, el Mundo va publicar ahir les conclusions d'una nota interna del Ministeri d'Afers Estrangers que deia que una Catalunya independent perdria el 19% del PIB, patiria un dèficit fiscal de l'11% i pèrdues comercials de 35.000 milions. Aviam, aquestes dades són possibles, professor?
No. A veure, no. Cada vegada surten estudis més catastròfics i segur que anirem veient cada vegada coses més extravagants. I normalment es basen en exemples històrics, no? El que ha passat a països que s'han independitzat, per exemple, Letònia, que és d'on explicava abans que venia, en el moment que es van independitzar, i normalment els països que s'independentitzen són colònies o han sigut últimament repúbliques de països comunistes. I aleshores el que passa amb aquests països és que quan deixen el comunisme i fan una transició cap al capitalisme, durant un parell o tres anys baixa l'economia, però òbviament aquesta transició Catalunya no la patiria. I per tant, no val. Jo crec que l'exemple més, en termes de comerç internacional i de producte interior brut, l'exemple que s'assemblaria més seria la separació de Txèquia i Eslovàquia. Perquè Txèquia i Eslovàquia van deixar de ser comunistes a l'any 89 i es van separar l'any 93, un cop ja havia passat els primers moments del canvi d'economia de planificació a economia de mercat. Doncs bé, si vosaltres mireu les dades de les balances comercials de Txèquia i Eslovàquia, tant el comerç entre l'una i l'altra com el comerç de les dues envers l'exterior, doncs no han deixat de pujar. De fet, s'han doblat el comerç des de que són independents. I, per tant, totes aquestes estimacions catastròfiques de que el comerç baixaria, doncs són absolutament imaginàries, no tenen cap mena de sentit. Sembla que ara s'ha obert la veda a dir la tonteria més grossa que et passa pel cap, publicar-la El Mundo, i aleshores ja sembla que és veritat, però l'escrutini científic, sempre que fas l'escrutini una mica seriós de qualsevol d'aquests estudis, resulta que són bàsicament invencions.
Això és una dada que publicava El Mundo perquè és una nota interna del Ministeri d'Afers Exteriors, i hi ha un document que es diu Estimación del coste económico de una hipotética independencia de Cataluña.
Sí,
i que afirma que
que sigui ministre espanyol a mi encara em dona menys garanties d'un estadat intel·lectual que no pas si és un centre d'estudis del PP. És a dir, no tenen cap mena de credibilitat intel·lectual, zero.
No, ho dic perquè, per exemple, també afirma que els problemes que hi hauria s'agreujarien pel fet que seria impossible fer servir l'euro, no? Que jo també preguntaria, escolta'm,
això
es pot prohibir perquè Andorra es fa servir l'euro, no?
Això és mentida. A veure, aquesta gent confon una cosa molt, molt, molt senzilla, que és el fet de que tu siguis independent no t'obliga a tenir una moneda independent. Qui ho ha dit, que al ser independent estàs obligat a fer servir una moneda independent? A l'Equador fan servir el dòlar. I no cal el permís dels Estats Units per fer servir dòlars. Doncs aquí, com acabes de dir, Andorra fan servir l'euro i no són part de l'euro. Per tant, és una tonteria dir que estaries obligat a imprimir euros perquè no és veritat. O sigui, tu pots fer servir la moneda que et surti dels nassos. I digui el que digui el ministre, i si el ministre diu que això no és veritat, el ministre menteix. El ministre menteix, perquè tots sabem que hi ha països que no formen part de l'euro i que fan servir euros. I, per tant, està claríssim que el ministre menteix.
Segons aquesta nota, segueixo, i t'ho preguntaré al revés, no pel que diu, sinó pel que seria. El turisme, també patiria de valer la independència, que diu que hi hauria 100.000 turistes menys i 15 milions i mig d'euros en pèrdues.
Sí,
i t'ho pregunto al revés. Quin impacte pot tenir el sector del turisme al sobiranisme?
Això, tot això que fan són especulacions imaginàries basades en res. Mira, t'explicaré una cosa. Això és una cosa que tothom que vulgui pot anar a internet i googlejar mapa autopistes Espanya. ¿Vale? I veureu una cosa molt senzilla, que és que els mapes de les autopistes d'Espanya, per anar cap a Europa, només hi ha dues autopistes, una que passa per Irún i l'altra que passa per Catalunya. ¿Vale? Tota aquesta gent que estan parlant de boicots, o tota aquesta gent que està dient de que Catalunya sortirà d'Europa i, per tant, automàticament hi haurà unes barreres, no perquè ells ens boicotegin, perquè ells resulta que ens estimen molt, sinó perquè, com que estarem fora d'Europa, s'haurà de posar una barrera i s'hauran de posar uns aranzels i els productes que passin per la frontera catalana hauran de pagar uns aranzels i això serà caríssim i això destruirà el turisme i destruirà el comerç i destruirà tot, ¿vale? Tota aquesta gent que es pregunti exactament com vendran els productes espanyols a Europa si cada vegada que passen per Catalunya han de pagar aranzels. No perquè els posem nosaltres, els posaran ells els aranzels, eh? Els posaran ells els aranzels. És a dir, ells mateixos posaran una barrera que impedirà que els productes passin per Catalunya. Exactament com vendran. Sapigueu que la major part del comerç internacional d'Espanya es fa per carretera, número 1, seguit de mar, número 2, i seguit de tren. Si vosaltres googlegeu el mapa de trens d'Espanya, veureu que és exactament igual que el de les autopistes. Per anar a França hi ha dues vies, una per Irún, l'altra per Catalunya. Exactament com vendran productes als espanyols, que us ho expliquin. Això jo no ho interpreto. Això jo ho interpreto com que... en el moment que Catalunya vulgui la independència, si Catalunya vol la independència, si els ciutadans de Catalunya volen la independència, en aquell moment els mateixos espanyols seran els primers interessats en que Catalunya sigui part d'Europa, perquè si no ho és, són ells els que hauran de pagar per passar per la frontera. I, per tant, els nostres aliats més grans per ajudar-nos a que siguem part d'Europa seran els propis espanyols, perquè si no, ells seran els més perjudicats. I, per tant, tot aquest tema de que si ens quedarem fora, de que si ens boicotejar, tot això, al final, serà paper mullat. Perquè ells mateixos seran, no seran els que posaran el veto, sinó que seran els que ens ajudaran. Perquè, insisteixo, no perquè ens estimin molt a nosaltres, sinó perquè s'estimen molt a ells mateixos. I els interessarà que siguem part d'Europa.
Això és el que publica també el Sala Martín al seu blog, amb un article que es diu Catalunya... Vaja, que justifiques que Catalunya continuarà a la Unió Europea amb l'ajuda d'Espanya, no?
Clar,
aquí podria treure el tema de l'Almúnia. És a dir, hi ha una història amb la Unió Europea, aquí sí que podien debatre tots, i evidentment també el director de La Vanguardia, només faltaria el Pepe Antic i la Marian i el Grau Pere, que és el tema de Europa... jo crec que està molt perduda a l'hora de poder donar un missatge. És a dir, el Munier diu una cosa ahir i fa 15 dies deia una altra radicalment diferent. Vivian Reding deia al Diari de Sevilla, i ho deia perquè ho vam escoltar, que deia que, que Europa no té res a dir amb si Catalunya ha de ser una ciutat independent, i després el País va treure una carta on li deia al govern d'Espanya que estigués tranquil, que Catalunya quedaria fora d'Europa. És a dir, tot plegat són uns missatges contradictoris que no sé què en pensa de tot plegat, Xavier.
Jo em penso, mira, jo com que no hi entenc de lleis, a mi m'interessa l'economia. I l'economia, hi ha una branca a l'economia, que per cert, un dels exponents més importants del món és l'Andreu Mascolell, que es diu teoria de jocs. I la teoria de jocs explica la interacció entre diferents agents econòmics quan no hi ha, quan no s'estimen, quan no tenen cap interès en cooperar. I el que a mi em diu la teoria de jocs és el que us he dit abans. Per més que ara cridin, per més que ara treguin lleis, per més que ara diguin que quedaràs fora d'Europa, en el moment de la veritat no els interessarà. No hi ha cap manera. És absolutament... És el que en teoria de jocs s'anomena un equilibri de Nash. Te'n recordeu el Nash, aquell senyor del Beautiful Mind, aquella pel·lícula d'aquell senyor que es torna boig, que s'inventa, bàsicament, és el pare de la teoria dels jocs. Doncs
Russell Crowe, no?
Russell Crowe, exacte.
Doncs l'equilibri de Nash, és al final, l'equilibri de Nash vol dir que és el teu interès, és el teu interès el que t'impedeix fer alguna altra cosa. És a dir, si Espanya decideix vetar que Catalunya se'n vagi fora, es farà un tret al peu tan gran, que al final Espanya no ho podrà fer. No perquè ens estimis, sinó perquè és el seu interès. És a dir, dos agents, dos economies que s'odien entre elles, al final acaben cooperant perquè no cooperar els hi perjudicaria tant que acaben no fent-ho. I si us hi fixeu, hi havia una frase de tots aquests, tots, la Reading, l'Almunia, tots. Tots diuen, si Catalunya se independiza de manera unilateral, aleshores, bla, 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 bla. ¿Vale? Però el que passarà és que no s'independitzarà de manera unilateral. El que passarà és que al final els espanyols es veuran obligats a negociar. El que també és cert és que fins que això no passi, ells utilitzaran la tècnica d'intentar acollonir el personal, de dir-nos que serem el desastre més gran del món. Però escolta'm, cap país de la història de la humanitat, que jo sàpiga, un cop aconseguit la independència, ha decidit tornar. Per tant, si tanta catàstrofe és ser independent, com és que no hi ha cap país del món que vulgui tornar? Jo ara mateix, insisteixo, vinc de Làtvia, de Letònia, sí. I he preguntat a tothom que he vist, escolteu, vosaltres teniu ganes de tornar a ser soviètics? Aquests tios han patit una crisi que els ha caigut el PIB amb un 25%, la crisi aquesta econòmica financera de l'últim any, els hi ha caigut amb un 25%. Riuten de la nostra caiguda del PIB, que ha sigut d'un 4-5%. Val? Ara seria el moment perquè els letons i els lituans i els estonis tinguessin ganes de tornar a l'any 90 i tornar a ser dependents. No, ningú amb tot Letònia que jo hagi vist té ganes de tornar. I això és per alguna cosa.
Aviam, deixa'm dir-te una cosa, Xavier, que vull escoltar també a l'antic, al Graupera i a la Newman, però és que aquest programa té aquestes coses. Fons de la delegació a Barcelona de la Comissió Europea s'acaba de posar en contacte amb RAC1 dient que volen que quedi clar que la Comissió Europea, com a tal, no s'ha posicionat sobre el tema. Ens ha dit textualment que la nostra posició segueix sent que si un estat vol que ens posicionem, que dibuixi un escenari concret i ho demani formalment. Val? Això és el que ha dit, repeteixo, la delegació a Barcelona de la Comissió Europea posant-se en contacte fa una estona, fa uns moments, amb RAC1. Aviam, Pepe Antic.
A veure, jo escolto aquests dies, aquestes setmanes, des de l'11 de setembre, a molts dirigents polítics catalans parlant del tema, a molts dirigents polítics espanyols, a molts dirigents polítics europeus, i cada un, jo interpreto que diu en part el que bonament sap, i en part el que políticament li interessa. Però anant a les paraules del comissari Almunia, jo crec que ens estem acostumant massa a declaracions a mida en funció del lloc on les diu. Què té més importància? El que va dir ahir a Madrid, diguem-li, que va tornar a plantejar tots els mals per l'economia catalana i per la societat catalana si finalment el poble de Catalunya dona el pas, o el que deia no fa tant temps, vull dir el dia 22 d'octubre 23 d'octubre aquí a Badalona, quan va dir, i ho tinc davant perquè ho he volgut buscar per dir textualment lo que hi va dir, diu: no es honesto decir de forma tajante que Catalunya quedaría fuera de la Unión Europea si alcanzara la independencia, y ha recordado que ciudadanos europeos somos todos y una vez eres ciudadano europeo tienes unos derechos como ciudadanos. Bueno, yo no sé quan té més raó, si l'Almunia a Badalona o l'Almunia a Madrid. En qualsevol cas, el que sí constato és que en funció de l'auditori es diu una cosa o es diu una altra. En el cas de la Viviane Reding, que també és vicepresidenta de la Comissió Europea, no estem parlant del mateix cas, estem parlant d'una persona que en el moment que esclata tot el fenomen 11 de setembre, ella, diguem-ne, que aterra per Sevilla, fa unes declaracions amb la línia d'aquestes que va fer l'Almunia a Badalona. Bueno, i quan aquestes declaracions adquireixen, diguem-ne, més volada i arriben a Madrid, pues el govern de torn, que és el que d'alguna manera els comissaris, que no depenen dels governs estatals, però que sí són proposats a proposta dels governs estatals fa una carta de rectificació. Escolta, resumint, jo crec que assistim en aquests moments i en aquestes setmanes i en aquests mesos, sobretot això serà abans del 25 de novembre, data de les eleccions, a un furor d'un cantó i d'un altre per exposar unes determinades coses, a vegades que únicament tenen com a base el fer por o el pintar escenaris, diguem-ne, que no existeixen, i que després del 25 de novembre, amb les urnes obertes, entrarem en un escenari diferent, que una part d'aquestes pors no sé si desapareixeran, però passaran al segon pla, per obrir-se negociacions a totes les bandes.
Pràcticament les 9 del matí. He d'anar a la publicitat i encara em queda una pregunta pel Xavier Salamartín. Tinc aquí el Jordi Garaupera i la Marianne Newman escoltant el que diu el professor Salamartín i el que ha dit el José Antic, però he d'anar a la publicitat. Et demano només l'última dada, sisplau, perquè també ha sortit això, Xavier. Ahir la FAES, la Fundació del PP, va presentar a Barcelona el seu estudi sobre el dèficit fiscal català. Admet que Catalunya va admetre que hi havia, que pateix un dèficit fiscal amb Espanya, però diu que és el que li toca. I la conclusió d'aquest estudi és que el dèficit real és només del 0,4% i que el 2009, de cada euro aportat per Catalunya, van tornar 98 cèntims. No sé si la tos de l'Antic és perquè li ha vingut o és una tos que és una columna d'opinió. No sé si són certes aquestes dades. I afegeixo una altra cosa, perquè la FAES també va comparar el dèficit català amb el de Nova York als Estats Units. Per tant, les dues preguntes. La primera, si són certes les dades de cada euro que aporta Catalunya, li tornen 98 cèntims, i la segona, si es pot comparar el dèficit català amb el que té Nova York als Estats Units.
La resposta és que tot dos de les dues és mentida. El dèficit, fixa't que has dit una cosa molt... Has dit el 2009, curiosament, 2009, sí. 2009 és aquell any, tots recordareu, en el que Espanya en el seu conjunt té el dèficit més gran de la història, l'11,5% del PIB, dèficit del govern espanyol. Dèficit del govern espanyol. Quan el govern espanyol té dèficit, el que passa és que acaba alterant totes les balances fiscals. I, de fet, pot donar-se el cas de que tothom tingui o bé zero dèficit de la balança fiscal o bé superàvit. Deixa'm que us posi un exemple. Imaginem que el govern espanyol s'endeuta amb, jo què sé, 100.000 milions, s'endeuta, i no posa ni impostos a cap territori, no fa cap despesa, no sé què. Simplement s'endeuta i dona tots els calés a Andalusia. Els dona tots a Andalusia, vale? Si vosaltres calculeu les dades, el dèficit fiscal, sense corregir per aquest dèficit, i això és el que fa la FAES, sense corregir per aquest dèficit, què passaria? Doncs sortiria que Catalunya no té ni dèficit ni superàvit, no? Madrid no té ni dèficit ni superàvit perquè no han pagat més del que han rebut. El dèficit fiscal de Catalunya, de la balança fiscal, és la diferència entre el que Catalunya paga, o els ciutadans de Catalunya paguen, i el que els ciutadans de Catalunya reben. Com que catalans no paguen res i no reben res, el dèficit és, la balança fiscal és zero. La balança fiscal de Galícia és zero. La balança fiscal del País Basc és zero. L'únic que passaria és que Andalusia té un superàvit brutal perquè rep 100.000 milions. Oi que sí? Ara, si tu penses de veritat, és veritat que Catalunya no ha sortit perdent en aquesta situació? És a dir, qui pagarà aquest dèficit del govern central que ha regalat tots els diners a Andalusia? Qui ho pagarà, això? Home, la veritat, tothom sap que al final ho pagaran els ciutadans que paguen impostos, no? És a dir, aquests 100.000 milions, una part d'aquests 100.000 milions s'han de comptar com una contribució que han fet els catalans. No, és veritat que no l'han pagat ara, però la pagaran l'any que ve o la pagaran el moment que el govern faci retallades i ens obligui a tornar els diners del dèficit, del deute, està clar? I per tant, què passa? Que en un moment de dèficit brutal del govern central, aquest moment de dèficit brutal, que és l'any 2009, què passa? Doncs que dona la impressió de que totes les comunitats autònomes tenen superàvit. I van els senyors de la FAES i, curiosament, quina dada treuen? La del 2009. Però que calculin quin és el dèficit del 2008, quin és el dèficit del 2007, o que calculin quin és el dèficit del 2010, que curiosament no el donen. I veureu que si calculeu tot això o si ajusteu aquest dèficit del govern central, que és el que s'ha de fer, ajustar, imaginar que aquest dèficit del govern central es reparteix entre totes les comunitats com si fossin impostos que paguen, perquè els dèficits s'acaben pagant amb impostos, aleshores et torna a sortir que el dèficit de Catalunya, fins i tot a l'any 2009, és més o menys del 8% del PIB. Per tant...
Això primer. Anem al segon, Nova York.
També és fals, perquè una altra cosa que comenta, això és un estudi fantàstic que va publicar La Vanguardia del germà Bell, que compara el dèficit de totes les comunitats dels Estats Units, de tots els estats dels Estats Units, amb Catalunya. I l'únic estat dels Estats Units que seria comparable amb el dèficit del 8,9% o 9% del PIB seria el de Nova Jersey. Seria comparable, però només si es fan una sèrie d'ajustaments. Això tot aquesta comparació és d'un estudi que va fer l'Àngel de la Fuente, que és un dels senyors que va presentar ahir amb el grup FAES, en el qual deia, home, clar, és que si comparem el dèficit de veritat, Catalunya contra Nova York, és molt més gran el de Catalunya. Però llavors aquest senyor fa una trampa que diu, bueno, però clar, és que l'estat de Nova York, el govern dels Estats Units, és molt més petit. Si el govern d'Estats Units fos tan gran com el govern d'Espanya, és a dir, si hi hagués tanta sanitat pública i hi hagués tanta educació pública, aleshores s'hauria de multiplicar el dèficit de Nova Jersey, aleshores aquest senyor el multiplica proporcionalment fins que aconsegueix que Nova Jersey tingui un dèficit més o menys similar al de Catalunya. I aleshores diu, bueno, doncs ja està. Petit problema, quina és la renda de Nova Jersey? Nova Jersey és molt més rica que Catalunya i, per tant, fins i tot després de fer aquesta enginyeria comptable que fa el senyor de la Fuente, el dèficit de Catalunya és molt més alt del que li pertoca, fins i tot comparant amb els Estats Units. Insisteixo, això no és un estudi que hagi fet jo, però això és un estudi que ha fet i que està publicat un resum a La Vanguardia de fa 3 o 4 dies del germà Bell, i que recomano a tothom que el llegeixi perquè no té pèrdua.
Són les 9 i 2 minuts. Demana la paraula a Graupera. Segur que l'Antic també. I la Marian Newman també vol dir la seva. D'aquí uns moments aquí al Món a RAC1, després d'haver escoltat Xavier Salamartín.
Ara, aconseguir un Mini és tan senzill com escollir-lo i emportar-te'l. I és que amb Mini Takeaway pots tenir qualsevol model de la família Mini amb 5 anys de manteniment, un any d'assegurança a tot risc, un finançament irrepetible i, a més, pots aprofitar el pla PIBE per molts models. Quin t'agrada? El Cabrio? El Countryman? Ves al concessionari oficial Mini que tinguis més a prop i Takeaway. Més informació a mini.es.
RAC 1 i Banc Sabadell us estan oferint El Món a RAC 1, en directe des de Nova York. El Món pendent d'Amèrica. Amb el suport de Banc Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, i la col·laboració de Turkish Airlines.
El futur serà un futur.
Un futur.
Del futur.
El futur és futur.
El futur.
El futur és
un futur.
No hi ha dos futurs iguals. Per això, amb els plans personalitzats de futur de Banc Sabadell, disposaràs d'un gestor personal que t'orientarà sobre el pla de pensions més adequat per tu. Vine a Banc Sabadell i pregunta pel teu. Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu.
El Xavier va patir un accident de moto als 26 anys i va quedar paraplègic.
Cogí la moto y tomé una curva muy poca velocidad, pero un poquito más por el exterior de lo debido. Había grava que se había acumulado del día anterior porque había llovido. Y nada, perdí el control de la moto ahí. Y hasta el día que tuve el accidente no me había fracturado una pierna, no me había fracturado un brazo. Primer día que me fracturó algo, pues bueno, son 5 vértebras. Y ese día, pues mira, cambió la vida radicalmente.
Sí, podem evitar-ho. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Companys del Front Legal, Mastercard ens ha encomanat una missió. La titular Ana Campos necessita que l'assessorin amb la reclamació d'un impagament. Formin targeta!
Amb les targetes d'empresa Mastercard tens un batalló de solucions. Perquè gràcies a Mastercard disposaràs de Connexion, un servei totalment gratuït que inclou assessoria legal i assistència informàtica les 24 hores. Informa-te'n a servicioconexion.com i al teu banc o caixa. Sentir que no estàs sol en el teu negoci quan més ho necessites no té preu.
Un de cada 5 electrons reconeix estar enfadat o molt enfadat amb Factor Energia.
Avui les empreses necessiten un 20% d'estalvi respecte a la tarifa regulada.
Toma, toma, toma!
Cada 5, un electró gratis. No siguis negatiu, electró. Seu i calla. 902 095 085. Factor Energia. L'elèctrica només per empreses. De moment.
Quan Norauto t'escolta...
Sí, ja sé que ha de canviar els pneumàtics, però també s'ha d'arribar a final de mes.
Norauto respon. Tots tenim dret a la seguretat.
Els pneumàtics Michelin 205 55 16 V baixa per només 79,95 € la unitat.
A Norauto, preus baixos tot l'any. I les teves compres online a norauto.es.
L'atenció als teus fills, la revisió del cotxe, els estalvis... Hi ha coses que mai no deixaries en mans de qualsevol. Amb el teu ascensor és el mateix. És per això que hem creat el Servei Orona pensat en tu. El nostre compromís amb un manteniment professional que garanteix el funcionament òptim del teu ascensor i la teva seguretat al millor preu. Informa-te'n a orona.es.
Pensava que avui estaríem els dos sols, en pla romàntic, i no sé, aquest llobarro que està assegut al sofà no deixa de mirar-me.
Si a casa teva et sents com en una nevera, instal·la ja Gas Natural. Podràs escalfar la teva llar fins a l'últim racó al millor preu. I ara et regalem 100 euros. Informa-te'n al 902 33 33 02. Gas Natural Distribució.
Nuevas aficiones. Viajar más. Jugar con los nietos. Envejecer juntos. Planes de pensiones Caixa Penedès BMN. Con una revalorización fija garantizada para mañana y hasta un 4% adicional en efectivo para hoy. Planes de pensiones Caixa Penedès. Tu futuro tiene un plan. Grupo BMN.
Aquest és un missatge dirigit a professionals que volen millorar les seves competències i obtenir noves sortides laborals. El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya posa en marxa el curs de postgrau de peritatge judicial i forense. Un curs pràctic impartit per professionals experts. Inici del curs 26 de novembre. Més informació, www.eic.cat.
Manifestació sonora de satisfacció, sorpresa o alegria possiblement produïda per un Volkswagen. Aprofita l'oportunitat de tenir ara el Volkswagen que sempre has volgut amb el nostre pla PIBE. A, Polo, Golf, Sirocco, Touran, Passat... Informa't al teu concessionari o a Volkswagen.es.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 7 minuts, hem escoltat molt a CB Salamartín, hem escoltat una mica a José Antic i no hem escoltat gens a Jordi Graupera i Marian Newman. De tot el que heu escoltat, a veure, Marian Newman, algun comentari col·lateral que vulguis fer del que hem escoltat?
La primera vegada que em vaig adonar que Nova York feia una cosa diferent que la resta del país va ser durant el govern de Reagan, que clar... representava que el futur del país estava en els estats del sud, que eren el cinturó del sol, que deien, sí. I que els estats del nord eren el cinturó del rovell. Però resulta que els estats del nord continuaven donant, diguem-ne, pagant moltíssims més impostos, i que... a pesar de que tota l'economia del sud anava creixent i creixent i estàvem en un període terrible, els estats del nord continuaven donant molt més, diguem. Ara, jo sempre havia entès que sí, que Catalunya donava més que Nova York. M'ha interessat molt, diguem-ne, no he vist l'article del germà Bel, però el miraré, perquè sempre tenia molta curiositat per saber això.
Vull canviar de tema, perquè vull anar a les eleccions americanes, evidentment, que és el tema que ens ocupa. Graupera, per acabar, sisplau.
Aviam, subscrivint tot el que ha dit el Xavier, o sigui, partint d'aquesta base, deixem dir que el text que publica fa és ahir, el text del José Ángel, com es diu? Ara m'he quedat en blanc. Xavier,
De la Fuente, sí.
És el mateix text, gairebé literalment hi ha alguns retocs, és el mateix text que ell publica al País com a resposta a un article del germà a La Vanguardia. Aleshores, el tema de l'article, tant del germà com de La Fuente, és... si el cas català és excepcional o és normal. Val? El germà defensa que és excepcional i per fer-ho el que fa és buscar altres llocs del món a veure si hi ha algun cas com el de català. I en aquell article es fixaven en els Estats Units. Aleshores, l'Àngel de la Fuente respon amb aquest article, un article amb to una mica arrogant, diguéssim, que després en l'edició de la FAES està una mica tocat, i aleshores el germà respon. El germà respon perquè el País li dona dret de rèplica i respon. I li demostra no només que el que li imputa, el de la Fuente li imputa, és mentida, sinó que en realitat li està donant la raó, perquè fins i tot buscant alguna dada que comparable a Catalunya només acaba amb alguna dada de New Jersey, en el pitjor any de New Jersey, i no arriba al que és Catalunya, i molt menys les Balears, que té encara molt més dèficit fiscal, no? I aleshores el De La Fuente vol respondre, però ja no li publiquen al País ni enlloc, i li acaben de publicar en un blog que està molt bé, que es diu Nades Gratis, i aleshores publica una resposta al Germà Bel, que si tu la llegeixes veus que és una baixada de pantalons considerable, excepte un paràgraf en el qual comenta la qüestió de les balances fiscals americanes amb un estudi publicat per la Generalitat, i el que acaba dient és: no tenim dades fiables per poder afirmar res, per tant això de Catalunya no és una cosa excepcional, sinó més aviat és normal, no? En fi, el que vull dir és que el que va publicar IFAES és un refregit d'aquests dos articles del De La Fuente, que ja han estat rebatuts per Germà Bel, que és l'objecte, diguéssim, de la discussió, perquè també en l'article publicat per FAES també esmenta l'article del Germà Bel, i que, per tant, d'alguna manera, el que sí que es veu és una estratègia, diguéssim, voluntària, de ja no negar el dèficit fiscal, no el neguen com a tal, sinó que el consideren normal, és a dir, esteu pagant el que heu de pagar, no? I respecte, per anar a les eleccions americanes, i respecte a la qüestió de la Comissió Europea, Solanes i tot això, no? Ens volen fer creure que hi ha uns problemes per la independència, no? Jo crec que problemes n'hi ha per la independència. És a dir, no, la independència no és una qüestió de cavalls blancs cavalcant per una platja. Hi haurà dificultats, però no són les que volen fer creure que hi ha, i és millor que nosaltres les posem sobre la taula. Tots els problemes que puguem tenir, entrada a la Unió Europea, problemes de reconeixement internacional i problemes de cohesió interna del país, aquests tres problemes que per mi són els crucials, tots se solucionen de la mateixa manera, que és, en la mesura en la que tu tens un procés democràtic, en la mesura en què tu tens un procés que esgota totes les etapes formals de la llei possibles, en principi ni hi haurà problemes amb la Unió Europea, ni hi haurà problemes de cohesió interna, ni hi haurà problemes de representació interna.
Aviam, canviem de tema, 9 i 11 minuts. Encara li queda una pregunta pel Salamartini, no té res a veure amb el tema... Bueno, sí que té res a veure amb el tema econòmic. Hi ha algunes webs des de fa dies que estan dient que Andreu Mascolell té pensat plegar com a conseller d'Economia i que sona molta força el nom de Xavier Salamartín com a conseller d'Economia. No és la primera vegada, em sembla, que li pregunto amb el Salamartín, perquè això cínicament va sortint. Però tenint en compte que això ara ja ha sortit publicat, m'agradaria saber si hi ha alguna cosa certa, si no em pots dir res, o si ni ho seràs ni s'ha de passar pel cap.
Sí que et puc dir, és fals, és absolutament fals. Una cosa que ha publicat el Confidencial, em sembla, i que després s'ha anat repetint per tot arreu, és absolutament mentida. Ningú de CiU m'ha comentat mai res, entre altres coses perquè tots saben exactament el que penso sobre aquest tema, ni jo penso ser conseller de cap govern de la Generalitat mai. Això ho he dit...
Mai. No es pot saber.
I ministre?
Mai.
I ministre?
Ministre és una altra cosa.
De la Catalunya, d'una república catalana?
Això ja he dit alguna vegada, que això no he dit que no. Però conseller d'una Generalitat, diguem, de gestor de les engrunes que regala Espanya a Catalunya, això no ho faré mai. I, per tant, aquestes informacions que apareixen són mentida. Repeteixo, són mentida. I responen a una estratègia perquè, com sabeu, jo des del meu blog m'estic dedicant des de fa setmanes i mesos a més o menys desenmascarar les fal·làcies econòmiques que es fan sobre les pensions, sobre el deute, sobre el comerç, sobre tot això, totes aquestes catàstrofes que es van anunciant. Com diu el Jordi, hi haurà problemes, però, escolta'm, centrem-nos a dir la veritat, centrem-nos a no fer exageracions d'aquest tipus, i jo el que m'he dedicat és a desmascarar aquestes exageracions, aquestes mentides, aquestes fal·làcies, i, escolta'm, això no és veritat, això sí és veritat, això no és veritat. I aleshores, clar, la manera més fàcil d'intentar desacreditar les meves opinions és dir, no, és que estic polititzat, és que jo en realitat només estic treballant per ser conseller o per ser ministre, però això no funciona, això és mentida, repeteixo, és mentida. Les meves opinions són les meves opinions i no estan basades en cap objectiu polític personal de cap tipus. No tinc pensat ser conseller mai, i de fet no tinc pensat ser ministre tampoc, però tampoc ho seria, però no és la meva feina. Jo crec que la gent s'ha de dedicar a fer el que sap, i la meva feina és investigar en economia i donar classes d'economia, no ser polític, no ser ministre i no ser conseller. Per tant, fals.
Amén. Doncs deixem-ho aquí. Només una pregunta abans d'anar al Corte Inglés, que m'espera la Noemi. Marian, qui guanya les eleccions nord-americanes? Qui creus que les guanya? Qui creus que les guanyarà? No, perquè a Europa hi ha, hi ha una ferum que és, avui, en aquests moments, està relativament clar, no està clar, però està relativament clar que guanya Obama. Quan arribes aquí, veus que no està tan relativament clar que guanya Obama. Ara en parlem, però tu creus que guanya Obama?
M'és tan difícil destriar el desig de la creença que, en fi, però no està clar. No està clar.
Gropera?
Jo crec que Obama és favorit, però que fins a l'últim moment podem tenir una nit llarga.
Sala?
No està clar. Tot i que Las Vegas segueix apostant per Obama.
Després de sentir el Jordi i el Xavier, que coneixen molt més la política nord-americana que jo, i jo crec que l'Obama guanyarà, però potser no serà així.
Anem al Corte Inglés. Vinga, va, Noemi, som-hi, endavant.
Hola, com va tot? Sí, eh? Al novembre aprofiteu per decorar la llar amb els 8 dies d'or del Corte Inglés. Prepareu-vos pel fred de l'hivern amb un 25% de descompte en tots els jocs de llit de franela i la manta model Orion. I ara, els 8 dies d'or del Corte Inglés, teniu l'oportunitat per tenir un joc complet de tovalloles brodades Cashmere by Premium, personalitzades. Fins al 2 de desembre us regalem el brodat de dues inicials en cada joc de tovalloles Cashmere by Premium que compreu. I no oblideu que decorar la llar és molt més fàcil gràcies al 100% de finançament del Corte Inglés, perquè podeu pagar fins en 12 mesos sense interessos. Només fins al 18 de novembre. 8 dies d'or del Corte Inglés. I dins l'agenda del dia, avui a les 7 del vespre, a la sala l'àmbit cultural del Corte Inglés del Portal de l'Àngel, presentació i taller de ioga, guia d'autoconeixement, una nova perspectiva, a càrrec de la professora Rosa Daniel i Eugènia Carrasco, directora de la revista De Dona. L'entrada, com sempre, és lliure i, d'altra banda, el Corte Inglés de Tarragona a les 7 del vespre hi tindrà lloc la taula rodona Independència. Quina independència? A càrrec del periodista Ricard Checa. Us hi esperem. I també us esperem al Facebook, facebook.com/elcorteinglés. Per part meva, res més. Fins demà.
I Banc Sabadell us estan oferint El Món a RAC1 en directe des de Nova York. El Món pendent d'Amèrica. Amb el suport de Banc Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, i la col·laboració de Turkish Airlines.
El futur serà un futur.
Un futur.
El... Del futur.
El futur és futur.
El futur.
El futur és
un futur.
No hi ha dos futurs iguals. Per això, amb els plans personalitzats de futur de Banc Sabadell, disposaràs d'un gestor personal que t'orientarà sobre el pla de pensions més adequat per tu. Vine a Banc Sabadell i pregunta pel teu. Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu.
T'estàs dutxant tranquil·lament i de cop t'apareixen uns calamars congelats.
Si de sobte l'aigua glaçada interromp les teves dutxes, instal·la llagues natural i deixaràs de sentir-te com en una nevera. Tindràs aigua calenta sempre i ara et regalem 100 euros. Informa-te'n al 902 33 33 02. Gas Natural Distribució.
Al novembre, alguna cosa es mou a Andorra. Imagineu, jornades gastronòmiques, ofertes d'oci, shopping, animacions al carrer. I a més, sortegem 20 caps de setmana VIP amb hotel de 5 estrelles, xofer i cotxe a disposició i 6.000 euros en compres acompanyat d'un personal shopper. Informa't a algunacosesmouandorra.com.
Del 8 al 11 de novembre, navega pels 100 espectacles de la Fira Mediterrània de Manresa. Tot una factoria d'arrel. Descobreix-los al web firamediterrània.cat. Fira Mediterrània de Manresa. Una nova experiència per compartir.
Si ets autònom o tens una empresa, Vodafone et convida a Move 2012. Vine i descobreix els últims avenços en comunicacions unificades que t'ajudaran a estalviar i optimitzar el teu negoci. Move 2012, 20 de novembre, Hotel Esperia Tower de Barcelona. Només t'hi has d'inscriure a movevodafone.com. Vodafone, t'ajudem a potenciar el teu negoci.
Torrons Vicenç. L'autèntic i tradicional Torró d'Agramunt. Torrons Vicenç. El torró.
Hola,
Soc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de l'humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Quan Norauto t'escolta...
Sí, ja sé que ha de canviar els pneumàtics, però també s'ha d'arribar a final de mes.
Norauto respon. Tots tenim dret a la seguretat.
Els pneumàtics Michelin 205 55 16 V baixa per només 79,95 € la unitat.
A Norauto, preus baixos tot l'any. I les teves compres online a norauto.es.
Fins al 10 de desembre a Viatges al Corte Inglés tens Crucilàndia. Pel que costa un vaixell de joguina podràs fer un creuer i pagar en 10 mesos sense interessos. Des de només 36 euros al mes. Amb el millor preu garantit i protegit per al 2013. Si el preu del teu creuer baixés fins a 21 dies abans de la sortida, Viatges al Corte Inglés te l'igualaria. Garantit. Crucilàndia. Un bon de creuers a preus de joguina. Només a Viatges al Corte Inglés.
Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés. Consulta les condicions.
Avança't al Nadal als Magatzems Vall. Ja pots trobar tots els regals que us faran feliços. Amb un 15% de descompte en xecs compra fins al 30 de novembre. Magatzems Vall, el teu centre del regal a Platja d'Aro.
Ets amic de les sèries? Ja pots veure les teves sèries favorites les vegades que vulguis i sense tall.
Les darreres novetats en sèries de televisió les tens al Corte Inglés ara amb un 20% de descompte. Dexter, The Wire, The Big Bang Theory, Spartacus, Juego de Tronos i fins a 300 sèries de televisió amb un 20% de descompte.
Només aquest mes al teu espai de cinema del Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:20 amb Jordi Graupera, amb Marian Newman, amb José Antic i amb Xavier Salamartín. Aviam, Marian, ajuda'm, sisplau, que vull que m'expliquis una cosa, que vull que la gent ho sàpiga. Les diferències que hi ha entre unes eleccions convencionals que pugui haver-hi a Europa, i diríem en aquest cas, per exemple, a Catalunya o a Espanya, amb unes que siguin als Estats Units. Per exemple, aquí a Nova York, tu m'explicaves ara fa un moment que tu aniràs a votar si pots aguantar, perquè ara aquí són 3:45 de la matinada, si pots aguantar quan obrin els col·legis electorals. A quina hora obren aquí?
A les 6 del matí. De 6 a 9 del vespre.
De 6 a 9 del vespre.
A la costa est. A la costa oest tanquen a les 8 del vespre, perquè si no estaríem tota la nit.
Val. Però això no, com hi ha horaris diferents, això no implica que quan es tanquen els col·legis electorals a la costa est hi hagi enquestes, encara que a l'altra punta de país, a la costa oest, encara la gent vagi a votar, eh?
No impedeix que vagin a votar, però m'imagino que afecta el vot, o sigui, és una cosa d'aquestes una mica dubtosa. Però, a més, hi ha aquesta cosa que ja fa setmanes que en alguns llocs s'estan votant. O sigui, hi ha el vot aquest, o per correu, o a Florida fa una setmana, em sembla que estan votant, a Ohio encara més. I almenys en les últimes eleccions això va afavorir els demòcrates. Aquesta vegada els republicans estan intentant anivellar-ho, però...
Deposites un vot senzill com això de votar Partit Demòcrata, Partit Republicà? És així de simple o no? A que no?
No, bueno, vols dir per cada... En aquesta cosa de que els estats, o sigui, cada estat munta la seva el sistema de votació. Fins fa poc, fins i tot, usàvem unes maquinotes a Nova York que eren encantadores, diguem-ne, perquè hi havia una petita manivela al costat de cada nom de candidat i feies clic, 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 i després hi havia com una gran manivela que registrava el vot.
Això no fa gaire anys, perquè recordo el darull que va haver-hi l'any 2000 amb aquella famosa, amb aquella mena de màquina que havien de puntejar també.
Això ho era Florida.
A Florida, que va ser amb Bush i amb... No, Bush, sí, Bush, Bush,
Bush,
i
Gore.
Bush i Gore, sí senyor.
Bush i Gore,
sí senyor.
El que passa és que això justament representava que era una millora i una cosa molt moderna. Però clar, era com un... Sí, picava el paper i feia un forat, no?
I ara què passa aquí? Aquí què vota?
Ara ho fem amb electrònicament és una cosa molt menys satisfactòria, diguem-ne. No.
Fa menys gust, eh?
Fa molt menys gust, diguem-ne. Però en altres llocs, bé, a més, o sigui, una de les maneres de votar abans del dia de les eleccions és per correu. Em sembla que Oregon, tothom vota per correu. Ja no hi ha urnes, diguem-ne, ja no hi ha col·legi electoral. Bueno, col·legi electoral hi ha, però no és físic.
Deixa'm que t'expliqui una cosa relacionada amb això que diu la Marian. Això de poder votar abans, hi ha diferents modalitats. A Ohio n'hi ha una que és el que es diu el vot perquè estàs absent, diguéssim, no? I és un vot que tu demanes, com si diguéssim un vot per correu, però tu tens dret el dia de les eleccions a anar a les urnes i, si no has enviat el teu vot com a persona absent, fer una instància i votar el dia de les eleccions en el col·legi electoral que et toca. Vale? Això genera un problema, perquè s'ha de mirar que no hagis enviat el dia abans el vot per correu i estiguis anant a la col·legi electoral a votar i que estiguis votant dues vegades. Aleshores, la llei d'Ohio diu que aquests vots que tu has demanat per correu però que acabes votant al col·legi electoral no es començaran a comptar fins a 10 dies després de les eleccions. Començar a comptar, no acabar a comptar. I aleshores, hi ha 200.000 persones que han demanat aquest vot per correu, diguéssim. Cal recordar que les eleccions passades, que l'Obama va guanyar a Ohio, va guanyar per un marge de 250.000 vots, per tant, 200.000 vots són bastants. D'aquests no se sap quants hi ha gent que els ha enviat per correu i quants és de gent que anirà diguéssim, al col·legi electoral, però podríem estar parlant tranquil·lament. Abans he vist una entrevista amb el que s'encarrega a Ohio d'això, es podríem estar parlant potser d'uns 50.000 vots. Si estem parlant d'un marge entre els republicans i els demòcrates molt estret, potser un marge més petit que el de les últimes eleccions entre el McCain i l'Obama, pues si 200, en lloc de 250.000 posem que fossin 70.000, doncs home, aquests vots serien significatius, diguéssim, no? I podem estar, depèn de com vagi les eleccions, si tot acaba de reduint-se a qui guanya Ohio, que no necessàriament ha de ser així, però si acabés reduint-se això, podríem estar un d'aquests casos com el de Florida aquell any, que estem parlant de 10 dies o més dies abans de saber qui és el guanyador.
Perquè, Grau Peralta, ja m'ho explicaves. Aviam, de què hem d'estar pendents? És a dir, la gent que estigui aquesta matina, perquè això no és allò de dir, bueno, aquí sortirà de cop i volta un senyor, el ministre de torn, dient, el ministre d'Interior de torn, dient, escolta, mira, el resultat és aquest. No. Això, estat per estat, ho anirem veient. Estats clau en aquestes eleccions?
Estats claus són els que s'anomenen swing states, que són aquests que les enquestes donen un marge inferior a un 5%, val? I els més importants són, ja ho eren a les passades eleccions, són Ohio i Florida, perquè són grans i perquè el guanyo té molts vots.
Per entendre, en Jordi, si Ohio i Florida cauen de cantó demòcrata, Obama president?
Sí. Si cauen del cantó demòcrata, sí.
Si cauen del cantó republicà?
Depèn dels altres.
Ja no està tan clar.
Ja no està tan clar. O sigui, Obama té més vots electorals assegurats que Romney, a diferents del col·legi electoral, aquests vots. Si s'han d'aconseguir 270 vots, d'acord? Doncs Obama en té més assegurats que Romney ara mateix. Podria passar que Romney guanyés Ohio i Florida, podria passar abstractament que Romney guanyés Ohio i Florida i que els demòcrates encara guanyessin perquè guanyessin tots els altres estats que són camps de batalla, diguéssim, no? Al revés, no. Si Obama guanya Florida i Ohio, ja arriba als 270 vots, crec.
Per situar...
No, no és veritat, no, no. Per
situar... M'estic equivocant, Xavier?
Sí, sí, sí. Ara mateix, segons... hi ha una pàgina web que es diu Real Clear Politics, que fa, bàsicament, el resum de totes les enquestes que es fan.
Les enquestes.
En les últimes enquestes... S'han fet 21 enquestes l'última setmana, 7 de les quals guanya Obama, 5 de les quals guanya Romney i 11 que estan empatades. Segons aquesta pàgina web, dona de clars, 201 vots electorals per Obama i 191 per Romney, és a dir, hi ha una diferència de 10 només, i per tant queden 146 en els toss-up states, en els que no se sap. És veritat que Florida té 29 vots i que Ohio en té 18, però també en aquesta història hi ha Pennsylvania que en té 20, hi ha Michigan que en té 16, hi ha North Carolina que en té 15, hi ha Wisconsin, per tant, com que la diferència inicial només és de 10, si es donés el cas hipotètic que guanya Obama Ohio i Pennsylvania, si l'altre guanyés tots els altres, guanyaria de carrer. El que passa que, clar, no guanyarà tots els altres. I per tant, jo crec que està més en el vot estat per estat, està bastant més igualat. Jo crec que no està tan clar, tothom està parlant d'Ohio, no crec que estigui tan clar que depengui d'Ohio. De fet, a les últimes enquestes, Pennsylvania, que té més vots que Ohio, sembla que s'ha posat més de cara al Romney que no pas abans, i per tant pot ser més clau Pennsylvania que no pas Ohio.
No, jo el que volia introduir, i ara amb les dades de Xavier potser ell m'ho podrà aclarir, que el que és important d'aquesta nit són, amb les diferències horàries que hi ha, el tancament dels col·legis i diguem-ne, els primers sondejos que es donaran una vegada tanquin els col·legis. I en aquest moment hi ha dues hores, diguem-ne, bastant importants, que és la 1:30 de la matinada hora espanyola, que és quan tanca Ohio, i les dues de la matinada quan tanca Florida. Immediatament després, les cadenes de televisió han anunciat que donaran els primers sondejos a peu d'urna. Pennsylvania no sé a quina hora tanca.
Tancarà com Florida.
Com Florida, doncs vol dir a les dues de la matinada. Ah,
Florida té dos trossos, per això, eh? Hi ha un tros de Florida que tanca. Florida està dividit per la meitat, perquè Florida és un estat que és així, allargat de nord a sud, i després té una banda que se'n va cap a l'oest, i em sembla que el tros de la banda oest, i això és una cosa que es va haver-hi queixes a l'any 2000, recordeu, que tot depenia de Florida i depenia de 50 vots. I que una de les coses que va argumentar l'Al Gore és que, és el que deia la Mariana abans, que com que una part de Florida tancava després que l'altra, a la que van sortir les primeres enquestes van canviar el vot a la resta de l'estat. Per tant, Florida tanca també, perdona, Pennsylvania és de la costa est, i per tant també
és de Pennsylvania, sí.
Això vol dir...
Deixa'm dir dues coses, però... Perdona.
No, això vol dir que a partir de les dues i mitja, tres com molt tard, tindrem els primers sondejos serios dels països, dels estats que estan en aquests moments en disputa.
Sí, perquè la major part, excepte Colorado, jo diria que excepte Colorado i Nevada, tots els altres estats que estan dubtosos estan a la costa est, sí.
Sí, bueno, hi ha Iowa i Wisconsin, però deixa'm dir una cosa per això, que a les enquestes d'aquest any, a les enquestes d'aquest tancament d'urna, són una mica més difícils com a, per utilitzar-les com a resultat fiable per la qüestió del vot anticipat, que ha augmentat molt tant al costat demòcrata a les últimes eleccions com en aquestes el demòcrata i el republicà, i això fa que les enquestes de sortida d'urna, diguéssim, les enquestes dels col·legis electorals, siguin menys fiables del que potser haguessin estat fa uns anys. Però tornant al tema dels estats, dels estats que estan en... El Xavier traia el tema de Pennsylvania, no? És veritat que hi ha una sèrie d'estats que estan dubtosos, però també és veritat que les enquestes de moment assenyalen un petit lideratge d'un o altre candidat, depenent de l'estat, tot i que dintre del marge d'error estadístic o dintre d'un marge que permet pensar que pot passar qualsevol cosa. En aquest esquema, ara mateix, o almenys les últimes enquestes, sembla que a Florida hi ha enquestes que parlen que està Romney per davant, i hi havia una enquesta l'altre dia del Wall Street Journal que deia que l'Obama estava una mica per davant, però molt mica. Els comentaristes de la premsa americana sembla que tiren més cap a donar-li als republicans Florida que no pas als demòcrates. A Ohio passa al revés, semblaria que Obama va una mica per davant, però és una mica. Pennsylvania és un estat que era demòcrata, que ningú pensava que s'acabaria convertint en un camp de batalla en aquestes eleccions, i els republicans hi han invertit perquè sembla que hi ha possibilitats que sigui així, però no és un dels estats que amb més facilitat sembla que hagi de caure del costat republicà. I en canvi, Carolina del Nord està més a prop dels republicans, Nevada està més a prop dels demòcrates. Per tant, quan fem per això abans he dit abstractament, quan fem aquestes assignacions d'estats, és a dir, si guanyen Florida i Ohio, si l'altre guanyés tots els altres, bueno, això no, és molt difícil que passi, entre altres coses, perquè ja veiem que hi ha estats que és molt complicat que els guanyi un o l'altre, encara que estiguin prou a prop com per estar-hi atents, diguéssim, no? I en general també que el número d'estats que són importants en unes eleccions o que són swing states, és a dir, que estan en un marge de 5 punts, ha anat reduint-se amb els anys. Si tu mires eleccions dels anys 60 o eleccions dels anys 70 o fins i tot algunes eleccions dels anys 80, el número d'estats que canviaven d'un a l'altre o on els candidats anaven a fer campanya, alguns a vegades era 30 estats, els 50 que hi ha, on hi havia 20, on ha anat reduint-se, no? I en aquestes estem parlant pràcticament de 10 o 11 estats, i en els, des de les convencions dels dos grans partits, aquests, els dos candidats bàsicament han fet campanya en aquests 10 estats, i bàsicament l'han fet a Ohio, i bàsicament l'han fet a Florida, i bàsicament, pues, i últimament, doncs, han apretat a Pennsylvania, no? Però bàsicament Virgínia i tal.
Per què, Marianne, l'Obama arriba tan frec a frec amb Romney a les eleccions d'avui? Què ha fet malament?
Jo crec que ha complert bastant amb moltes coses que havia promès en la mesura que la legislatura li ha deixat. Per l'esquerra del seu partit ha estat un president que no ha pogut, o sigui, que no ha complert alguna promesa, com que no ha tancat Guantánamo, per exemple, o ha fet una era curiós en el debat de política exterior com en realitat Romney no se'n podia separar, perquè Obama ha fet una política exterior bastant que podria ser republicana perfectament, no? En quant a la política interior, realment no se li dona prou crèdit, crec, de les coses que s'hi ha aconseguit. O sigui, rescatar la indústria automobilística potser era contraintuïtiu, però ha estat, diguem-ne, ha estat un èxit. I en realitat, bé, es dona massa, molta importància al primer debat, perquè semblava que ell realment anava, era difícil de que arribés Romney a diguem-ne, a guanyar fins a aquell moment. I jo crec que són aquestes coses una mica personals. Ell va tenir una nit dolenta i Romney una nit brillant. Si s'escoltava aquell debat sense veure'l, en realitat totes les seves respostes eren bones, però eren els gestos, hi havia un desmenjament, hi havia una certa displicència davant de Romney. Jo crec que hi havia un desig de no equivocar-se, o sigui, de no ficar la pota i, per tant, de no moure fitxa. I però això va tenir un efecte, això ha fet que molts d'aquests estats estiguessin en lliça. Jo voldria dir una cosa de Pennsylvania. La campanya Obama no ha donat mai Pennsylvania per guanyada. O sigui, jo estic treballant amb un grup que són els demòcrates de Chelsea, del meu barri, i fa moltíssim temps que estan anant cada cap de setmana autocars i autocars de gent que van a fer el porta a porta a Pennsylvania, i continuen.
Xavier, per què com valoraries aquests anys d'Obama?
Fatal. Jo discrepo totalment amb la Marianne. Jo crec que Obama ha sigut un...
No tenia cap mena de dubte.
Un enorme desastre per la banda esquerra. Mira, només que... jo estic en desacord amb que el debat va ser un episodi únic, un dia tonto d'Obama. Obama, recordeu aquell senyor del Yes We Can, aquell senyor que caminava com el Tiger Woods i que parlava com el, i que es movia com el Michael Jordan i que parlava com el Denzel Washington. Era un tio que perspirava optimisme, que tothom volia estar al costat seu. Era un tio que va prometre que uniria tots els americans en contra de les desunions que causava el Bush, que eliminaria tots aquests interessos que hi ha a Washington. Tot aquell Obama ha desaparegut, que acabaria les guerres i que tancaria Guantánamo, i per això el va votar les esquerres, les dretes, el mig, tothom. Aquell senyor optimista ha donat lloc sóc amb un tio emprenyat, amb un tio negatiu, amb un tio... La campanya ha sigut absolutament... Només parlaven de lo dolent que era el Romney. Res de positiu. I és que, per clar, si havien de parlar de lo que ho havien fet, ha sigut un desastre. I no només perquè no ha complès la proposta estrella, que per molta gent d'esquerres la cosa estrella era Guantánamo. Guantánamo segueix oberta i totes les crítiques que li van caure al Bush s'haurien d'aplicar ara mateix a l'Obama, perquè està fent exactament el mateix. I la gent d'esquerres de veritat ho sap i per això el condemna. I per això no té l'entusiasme que tenien abans. Però l'economia, les taxes de creixement quan se surt d'una recessió, normalment són del 4, 5, 6%. Les taxes de creixement segueixen sent per sota del 2%. No es crea ocupació. L'altre dia van donar els números de que s'havien creat 170.000 llocs de treball. Als Estats Units es necessiten 20 milions de llocs de treball per tornar a estar als nivells que estàvem abans. 170.000 no és res. El deute públic ja està per sobre del 100% del PIB. El dèficit de l'Obama, recordeu el Bush que tenia aquells grans dèficits perquè havia retallat els impostos als rics, el dèficit del Bush era 400.000 milions, ¿vale? Tots i cada un dels dèficits de l'Obama, tots i cada un dels dèficits de l'Obama ha sigut 3 vegades més gran que el del Bush, que el pitjor del Bush. És a dir, tots han sigut 1,2 bilions. Els Estats Units estan endeutats com mai havien estat endeutats. No se sap ben bé com es pagarà tot això, ni quin tipus de catàstrofe crearà tota l'economia mundial quan això s'intenti arreglar. Cuidado, l'Obama no és l'Obama del 2008, l'Obama no ha fet el que havia promès que faria, va dir que crearia llocs de treball, els ha destruït, i per tant la taxa d'atur està més alta que abans, el dèficit s'ha disparat, ell va prometre que tancaria el dèficit, l'ha disparat, l'ha multiplicat per 3 cada any. I per tant hi ha una gran decepció amb l'Obama. Què passa? Normalment el president que es presenta a les eleccions guanya fàcilment. Fins i tot el Bush va guanyar després del desastre que va fer a la primera legislatura, va guanyar tranquil·lament contra el Kerry l'any 2004. Per tant, hi ha molt pocs presidents que no guanyin. Un és el seu pare, l'altre va ser el Carter.
Però
normalment guanyen. I aquesta vegada que estiguem parlant en aquests moments d'unes eleccions tan properes, en un moment en el que hauria d'estar guanyant l'Obama, jo crec que ja, per això sol ja demostra de que no ha sigut un desastre. Dit això, el Romney és un altre desastre. El Romney és un mentider patològic. És a dir, el programa que ell diu que tancarà el dèficit a base de mantenir els mateixos impostos i només reduint les exempcions fiscals i d'aquí traurà 5 trilions de dòlars màgicament, això és una mentida com una catedral, i a mi això em recorda el Rajoy, que també va prometre l'Oriol Moro i després acaba fent tot el contrari. I per tant, a mi, que diguem, jo puc votar en aquestes eleccions, és votar entre el dimoni i Satanàs, no? Cap dels dos em inspira cap confiança.
Has votat el Xavier?
No, perquè cap dels dos m'inspira cap confiança.
Val. Per al·lusions, Marianne Newman, sisplau, i després escoltem José Antic i Jordi Garoper. Endavant.
No és per al·lusions, o sigui, ja em sembla bé, diguem, tot el que ha dit el Xavier, tot i que discreparia, però sense molts motius. Però sí que tinc una pregunta. Era una recessió normal? O sigui, quan es diu que clar, en una recessió normal es recupera, molt més ràpidament, era normal aquesta?
Mira, una recessió normal, no sé si era. El que sí que hauria d'haver recuperat, segons la pròpia teoria d'ell, si tu fas una expansió fiscal de 1,2 bilions, bilions europeus, 1,2 bilions europeus, és a dir, 1.2 trillion americans cada any, i de gastar, de més, de tenir un dèficit de 1,2 trillons, no, ni tan sols crear llocs de treball nets, em sembla que és un desastre sense precedents. No hi ha més. Si és veritat que els estímuls fiscals funcionen, escolta, m'haurien d'estar pels núvols. Si fos una crisi...
Però, perdona, Xavier, perdona que t'interrompi aquí. Si, per tant, la qüestió és que una expansió fiscal d'aquestes característiques no funciona, o que fins i tot com a expansió fiscal funciona menys del que hauria de funcionar, o sigui, està mal feta.
Jo dic, fins i tot amb una expansió fiscal com la que hi ha hagut, recordeu que va haver-hi xecs pels... xecs BB, com va haver-hi aquí, de l'any 2008, l'American Recovery and Reinvestment Act del 2009, el Clash for Cronkers, és a dir, allò dels cotxes, de comprar cotxes, que no sé com es diu aquí, a Barcelona, allò de pagar
calés... Com un plan renove, vols dir?
Sí, el plan renove. Fotre un plan renove. Va fotre un Federal Housing Tax Credit per la gent que comprava cases. Va fer el programa Higher de 13.000 milions de dòlars de deduccions fiscal per les petites empreses que compraven. Va fer 4,6 bilions per les escoles, 2 bilions per les empreses energètiques. O sigui, ha fotut uns plans fiscals brutals. I la recuperació ha estat absolutament ridícula. O sigui, qualsevol altra recessió, sigui normal o no sigui normal, a la història dels Estats Units ha sigut de recuperació molt més ràpida després de la crisi. Jo ja sé que ara els demòcrates s'amaguen darrere l'excusa de dir no, és que aquesta recessió era molt pitjor i si no haguéssim tingut tot aquest malbaratament, doncs encara estaríem pitjor, no ho sé. Però el que sí que és veritat és que tenim un dèficit brutal, tenim un deute insostenible i l'economia no està creixent com hauria d'estar creixent.
Però, espera, Antic, algun comentari?
Sí. A veure, la seva presidència d'aquests 4 anys es pot valorar i interpretar de moltes maneres, però jo crec que hi ha dues coses que són poc discutibles. Una primera, que la il·lusió del 2008 no existeix avui, vull dir que el 2008, que jo vaig viure amb tu, Jordi, les eleccions, des de Nova York es palpava al carrer, es veia, diguem-ne, una il·lusió davant d'un canvi realment històric als Estats Units. Això ara, evidentment, no passa, no hi ha aquesta il·lusió. Continua Obama o arribi Romney, no desperta cap mena d'il·lusió. I després hi ha una altra cosa que és certa, que Obama és en aquests moments un president discutit i amb una societat fracturada i un president discutit, perquè, com deia molt bé el Xavier, no s'entendria que un president que es presenta amb la gran il·lusió que va arribar el 2008 tenia que tindre, i a més, escolta, li han passat coses com molt important per un president americà, com la detenció del Bin Laden. Vull dir que han passat coses no menors sota la seva presidència, i ni aquestes coses han sigut capaces d'assegurar-li el mateix dia de les eleccions una distància prou clara perquè el dia d'avui fos un dia tranquil des de la Casa Blanca. Això no passarà, això serà més enllà de com acabi, vull dir, arribar a la recta final, a l'últim dia de campanya, sense tindre assegurada la seva presidència. Això vol dir que aquestes dues coses són bastant poc discutibles que han passat.
Són 3:15 del matí, 3:15 del matí, de seguida tornem aquí al Món a RAC1, recordant que les persones aquí presents, en algun moment, apareixeran a partir de les 4 de la matinada hora catalana, que seran les 10 de la nit hora de Nova York, hora de la costa est nord-americana, en el programa especial del Món a RAC1, que farem des d'aquí, amb diferent gent que ens acompanyarà. Hi haurà el Xavier Salamartín, hi haurà el Jordi Garaupera, hi haurà el José Antic, hi haurà la Miriam Newman, hi haurà també el Ramon Rovira, hi haurà també l'Ernest Folch, hi haurà també el Joan Oliver, hi haurà també, en fi, i diversa gent que ens anirà opinant sobre el que anem veient i anem observant en aquesta nit electoral, on probablement a les 4 de la matinada, depèn dels estats que vagin tancant, es podrà ja començar a intuir qui serà el president dels Estats Units els propers 4 anys. 9:47, de seguida tornem.
El perquè de tot plegat.
Per cert, són les 9:51, d'aquí 9 minuts acabarem la tertúlia amb Jordi Graupera, amb Marian Newman, amb José Antic i amb Xavier Salamartín. I deixeu-me dir que després d'aquestes eleccions americanes vindran les eleccions, evidentment, catalanes del pròxim dia 25 de novembre. Hi ha eleccions a Catalunya i, per tant, com en cada cita electoral, recordo que algú... Que jo no sé si hi havia el Jordi o hi havia el Xavier, segur que hi havia el José Antic. Va haver-hi un dia que va haver-hi una mena de catarsi entre els oients que els hi havia tocat la desgràcia de repetir repetir mes electoral. És a dir, a la Constitució dels meses electorals hi havia gent que li havia tocat 7 o 8 vegades. Bé, el procés, teòricament, es fa de manera aleatòria, però com ja ha passat en altres ocasions, hi ha ciutadans que són, per dir-ho d'alguna manera, més afortunats que d'altres i, per tant, repeteixen una vegada i una altra a l'hora de ser seleccionats. Efectivament, efectivament. Per formar part d'aquesta mesa electoral. Per tant, farem un tema aquests pròxims dies que es diu M'ha tornat a tocar. Si aquest és el vostre cas, volem que ens ho expliqueu. Envieu-nos el vostre cas al mail del programa, al mon@recuponet, amb el número de telèfon de contacte, al mon@recuponet, expliqueu-nos si heu hagut de complir una vegada i una altra aquest deure constitucional, perquè, és clar, si toca, et toca, i si, pots, si dius que estàs treballant i tal, doncs ho pots gestionar d'alguna manera i després de molta paperassa. Però si t'ha tornat a tocar... Si t'ha tornat a tocar aquestes eleccions del 25 de novembre, ho dic perquè ja estan començant a arribar cartes ja per si toca o no toca, el món@recuponet, amb un número de telèfon de contacte. Que després, abans d'acabar el programa, no em vull escapar sense preguntar-vos una cosa sobre la data del 25 de novembre, que me'n recordi. Hi havia en Graupera endavant sobre les eleccions americanes.
Sí, per no repetir gaire, si el Xavier, el Romney, li recorda el Rajoy, a mi l'Obama em recorda el Zapatero. Que a les primeres eleccions diguéssim, es va presentar amb el Zapatero, malgrat la cosa aquella de l'11 de març, vull dir que tenia aquella, recordeu allò del Talante, no? Hi havia aquesta aureola també que era una mica més moral que política, pràcticament, no? Que era una cosa com més de discurs, de relacions personals i tal. L'Obama amb el Yes We Can jo crec que el que fa és portar l'autoajuda a la política, no? Fa aquesta cosa del Yes We Can. I és veritat que, com diu l'Antí, com diu el Xavier, 4 anys després aquella esperança ha desaparegut. Crec que la pregunta que està sobre l'Obama ara mateix no és tant si no és aquell Mesías que pensàvem, ja no és només si no és... si dubtem si és tan excel·lent com ens pensàvem, sinó si senzillament és que és mediocre. O sigui, jo crec que la pregunta que hi ha és aquesta, no? No dic que és el que jo penso perquè no ho sé, però veient aquell, no sé si és mediocre o no és, segur que és molt intel·ligent, però vull dir que en el debat que vam veure amb el Romney, ja no vam veure aquell Obama dalt d'un faristol amb la bandera americana, amb aquelles fotos que li fan amb un punt de fuga en el seu cap i tal, no? Vam veure un tio davant d'un altre que li planta cara, que li respon les coses, que no li aplaudeix, sinó que... I allà vam veure que tota aquella aureola que s'ha anat destruint al llarg d'aquests 4 anys, perquè el govern desgasta, per totes les raons que tu vulguis, ara s'ha plantejat en un context en el que podria arribar a passar que fos realment un mediocre com era el Zapatero, no? Però bueno, més enllà d'això, jo m'agradaria fer una pregunta al Xavier, perquè guanyi qui guanyi, independentment de si guanya un Zapatero desgastat o un Rajoy mentider, al gener tenim la qüestió del fiscal Cliff o del, no sé com dir-ne, del penya assegat fiscal, no sé si s'ha de dir així, precipici, pel qual, és a dir, si no se soluciona al Congrés nord-americà un acord que es va signar fa un any i mig, automàticament s'augmentaran uns impostos automàticament i es produiran unes retallades automàticament en el pressupost nord-americà. I això pot tenir conseqüències per l'economia, independentment de qui guanyi, si no s'arriba a un acord al Congrés. A mi m'agradaria preguntar-li al Xavier si això passa, és a dir, si l'1 de gener del 2013 no s'ha arribat a un acord i passa això, quines conseqüències té pel país en el que ell i jo vivim i pel país d'on som, diguéssim.
Home, si es produeix, o sigui, la llei que es va aprovar l'agost del 2011 obligava el Congrés, obligava el govern federal, sigui mani qui mani, bàsicament augmentar els impostos, bàsicament fer-se enrere de les retallades d'impostos del Bush, i a més unes retallades importants en defensa i a més unes retallades importants no sé com es diu, amb entitlements, no? Despesa social, val? I tot plegat, tot junt, representaria el 5% del producte interior brut, és a dir, unes retallades, per entendre'ns, de dimensions similars al que ha de fer l'economia espanyola o el que ha de fer el govern del PP a Espanya. I tots sabem quines són les conseqüències que ha tingut això a l'economia espanyola, i per tant és el més probable, no m'agrada fer prediccions, però el més probable és que quan tu retalles, puges impostos tant i baixes la despesa tant en un període de temps tan curt, doncs que l'economia torni a entrar en recessió, sobretot tenint en compte que no estem massa forts, com he dit abans, el creixement és minso i l'economia no està en recessió, però està, hòstia, no acaba de sortir-se'n, i per tant qualsevol empenta enrere la farà caure en recessió. I en aquests moments, penseu que estem amb l'economia del nord d'Europa també estancada, fins i tot algunes economies grosses d'Europa, com França, que sembla que ja estan començant a anar enrere, és a dir, entrant en recessió. Per tant, la demanda d'Europa no existeix, la demanda nord-americana desapareix, la Xina està patint una desacceleració brutal, i sobretot la demanda que ve de dins està zero, perquè estem fent retallades, els consumidors catalans no consumeixen, les empreses no inverteixen, és a dir, ningú compra a Catalunya, i tots els possibles compres que puguin venir de fora, totes estan en crisi. Per tant, això només pot tenir conseqüències negatives per nosaltres. Si els Estats Units entren en crisi, el món sencer pot entrar en recessió, cosa que, per cert, no va passar el 2008. El 2008 la Xina, Brasil, Àfrica creixien tant que, malgrat que els països rics vam tenir una crisi, el món en el seu conjunt no va entrar en recessió. Ara estem tots una mica més a la vora de zero. Per tant, si els Estats Units tiren cap enrere, això pot arrastrar el món cap a una crisi global.
A Xina també hi ha eleccions, no? Una setmana entrant.
Sí, si vols dir que hi ha eleccions, sí.
I d'aquí dues setmanes a l'Espanyol. Vull dir, això és... tots els imperis.
I el català és el 25 de novembre. Et surten a l'Espanyol, aquí, Graupera. Mora Déu. Ara sí que m'has deixat ja, aquestes hores de la matinada aquí.
És
sortim
caigut,
amb això ara.
Caigut,
quan són les 4 de la matinada aquí...
L'ordre és Déu Estats Units, Xina...
Sí, sí.
Real Club Esportiu Espanyol.
Un minut per arribar a les 10 en punt del matí. Algú vol dir alguna cosa per acabar? Pep Antic, Xavier Salamartín, Jordi Garopera, Maria Newman.
Sí, una cosa...
M'agradaria dir del... Ai.
Digues Xavier, i la Marian per acabar. Digues, Xavier.
No, jo una cosa que volia dir és que les dades que hi ha ara mateix, o que han sortit ara fa poc, dels votants que han anat a Ohio a votar amb absentee ballot, és a dir, a votar abans d'hora, no sabem el que han votat, però sí si són registrats republicans o demòcrates. L'any passat em sembla que Ohio va guanyar aquestes absentee ballots, va guanyar Obama de 60.000 vots. Ara sembla que dels que han votat, 108.000 són republicans i 5.000 només són demòcrates. Això demostra una intensitat, unes ganes de votar.
5.000?
Sí.
100.000 o 5.000?
108 contra 5. La intensitat del vot republicà...
108 contra 5?
Serà, sí, sí. Dels vots de registrats, no sabem què han votat. Això no és el vot.
Ah,
això és els que estan... Perquè aquí te recordeu que us heu de registrar com a demòcrata, sí, com a republicà o com a independent. Doncs sembla
i
que
tota la resta són gent no registrada.
No registrada.
Sí, tota la resta són gent no registrada, perquè hi ha 200.000 vots, sí, d'aquests.
Però el que vull dir jo és que les ganes que tenen els republicans són molt més grans que les dels demòcrates.
Sí.
I això fa que a vegades les enquestes s'equivoquin, perquè les enquestes no mesuren voluntat d'anar a votar. Les enquestes et truquen al telèfon i diu que vostè què votarà? Jo votaré Obama. Però després una altra cosa és anar a votar. I el anar a votar, el fer l'esforç d'anar a votar depèn molt de les ganes que tinguis. Doncs sembla que els republicans tenen més ganes i això pot fer capgirar les enquestes. Tu de Parrot.
Marian.
Tu de Parrot.
Tu de Parrot.
Bé, jo anava a dir una altra cosa, però em sembla que curiosament l'huracà també ha tingut un efecte, diguem, en aquesta qüestió del vot popular contra el vot del col·legi electoral. Clar, hi ha molta gent a Nova York i a New Jersey que tindrà molta feina per anar a votar. I a New Jersey, per exemple, el governador Christie ha posat les coses de manera que la gent pugui votar electrònicament. És complicadíssim i jo no voldria haver-ho de fer, però almenys ho ha fet. I el governador Cuomo de Nova York permet que qualsevol ciutadà pugui anar a qualsevol col·legi electoral a votar, diguem-ne, el dia de les eleccions, que és... Però bé, això afecta el vot popular.
Esperem. En tot cas, repeteixo, són les 10 i un minut. Avui... d'aquí una estona, a les 4 de la matinada, hora catalana,
queda que serà
les
10 de la nit poc, aquí.
Sí, queda relativament prop. Poc, efectivament. Us espero, anem atrofant l'antena amb les vostres opinions i, evidentment, us espero una estona tots plegats a partir de 8:45 a la tertúlia del Monarracú. José Antic, Xavier Salamartín, Jordi Garopera, Miriam Newman. Fins d'aquí una estona. Que vagi bé. Bon dia.
Gràcies.
Adéu.
El perquè de tot plegat.